Radio Astel.
No és el que sembla.
Si a mi em posa molt content una cosa és que siguem l'únic programa de la ràdio en català i dels pocs del món, de fet, que té una secció sobre conflictologia i mediació. I som nosaltres. Mira, així de xulos. I com sempre, ho fem amb Xavi Pastor i Marta Méndez. Marta Méndez, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia.
En Xavi Pastor, que de seguida el saludem, que arriba del trote cochinero, que en diu aquell. Abans, però, Marta, ens portes una persona avui a l'estudi.
Sí.
Qui és?
L'Òscar Negredo. L'Òscar Negredo, que és mediador, és el coordinador del Servei de Mediació Ciutadana de l'Hospital de Llobregat, que porta molts anys en funcionament i que és un referent. Mm. I ell, bueno, té més de 15 anys de professió a l'esquena i aleshores amb el Xavier vam dir anem a convidar l'Òscar perquè com la setmana passada vam estar parlant d'àngels o dimonis, sí, dels nostres veïns, l'Òscar té molta experiència, no? Perquè en el seu servei, doncs, evidentment, no només, no? Ara ens ho explicarà, no només són conflictes de tipus veïnal, però també, vale? Aleshores, per recuperar una mica el tema, si et sembla,
sí,
vale? Parlàvem, no? Doncs, les problemàtiques, els conflictes amb els veïns, no? És l'espai públic que ens toca organitzar-nos, que hem de conviure, i dèiem que era com la família, que no l'escullis, sinó et toca. Pots tenir bona sort o mala sort. Si tens mala sort, el que recomanem és doncs, el que dèiem l'altre dia. O sigui, si tenim un conflicte amb un veí, el que hem de fer és parlar amb el veí. Però també insistíem, és molt important com ho fem.
Clar.
D'acord? Clar. I si no aconseguim resoldre'l, aleshores nosaltres animem a que es vagi als serveis de mediació ciutadana dels ajuntaments, ja vam dir l'altre dia, no?, que la Diputació, a veure que ho rescati, hi ha més de no sé si 40 serveis.
A mi em sembla que són ara 59.
Imagina't, 59 serveis a tota la província de Barcelona. I si no, doncs, si no tenen servei de mediació ciutadana, doncs el servei de mediació de la Generalitat de Catalunya, també, no?
Espera, deixa'm saludar a tothom. Òscar Negredo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Del Servei de Mediació Veïnal i Comunitària de l'Ajuntament de l'Hospitalet, eh?
Correcte.
Què, molta feina?
Moltíssima. Doncs l'acabem.
Això vol dir que els ciutadans ens portem malament?
Això vol dir que el conflicte està tot arreu, per part nostra.
I deixa'm saludar ara, sí. Xavi Pastor, què tal? Mira'l.
Bon dia.
Tot bé, tot bé.
M'has enganxat fent fotos. Ja saps tu que després hem de fer xarxes i...
Sí, senyor.
Molt
sí,
bé,
senyor.
Molt bé. Torno de Madrid. No sé si m'has vist per les xarxes.
Vaig veure...
Va, digue-ho.
Ho podem dir, oi?
Home, i tant.
Era una fotografia davant del Brillante.
El Brillante.
Que em va semblar Brillante,
home,
evidentment.
Un bocadillo de calamares, això és... Ha millorat molt, cada dia milloren més amb això del bocadillo de calamares. I també van fer uns huevos estrellados, que és una cosa molt...
Que bo. També,
que és molt bo.
M'encanta.
Sí, sí. La propera a Casa Lucio, ja,
vaig,
directament.
Sí,
eh?
Vaig anar amb els alumnes del postgrau. Els van portar a... M'han donat records per tu, Òscar.
Gràcies.
Els van portar a Villaverde, el distrito de Villaverde, i vam estar veient doncs, tota la feina que fan, com la que fan l'equip de l'Òscar, a l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat, doncs tota la feina que fan a Madrid, amb el tema d'intervenció comunitària en diferents barris, que més perquè els oients es facin una idea, Girona està al voltant dels 104.000 habitants i només el distrito de Villaverde té 150.000 habitants.
Uau.
I per tant té una de barris i una de feina molt gran, no?
La Marta ara ens posava en context perquè la setmana passada vam parlar també d'aquesta mediació comunitària veïnal i ara de seguida en parlarem amb l'Òscar Xavi.
Sí, l'Òscar porta molts anys, precisament és un dels serveis més antics de mediació comunitària a Catalunya, no, Òscar?
18 anys, en fet.
18 anys, 18 anys.
És un encara, perdona, Òscar, encara hi ha molta gent... clar, 18 anys, I encara hi ha molta gent que a dia d'avui descobreix que hi ha un servei d'aquestes característiques?
Sí, jo m'atreveixo a dir que encara la majoria de gent no
el coneix. Eh? Per què passa això?
Perquè no tenim la mediació incorporada. O sigui, quan tenim un conflicte, tenim el litigi al cap. Barallar-nos i guanyar, i que l'altre perdi. Això és el que sempre pensem. I clar, per això ens va com ens va. I
a l'hora de solucionar un conflicte, anem a buscar directament el litigi.
Busquem el litigi i busquem que l'altre perdi. I a vegades, buscant que l'altre perdi, perdem nosaltres. No ens adonem que amb aquesta recerca de que l'altre surti perjudicat, també ens arrosseguem a nosaltres mateixos. Per tant, és un servei que costa molt d'incorporar perquè és molt contracultural. S'ha d'incorporar en els circuits i del propi ajuntament perquè tothom que tingui un problema acabi arribant al servei de mediació sense haver de conèixer l'abans.
Deia la Marta, exacta.
Sí, és que ja ho hem dit amb altres programes, que el que tenim a l'ADN és tenim un problema i ens anem a la lluita, no? Ens anem a barallar-nos amb l'altre i, com molt bé diu l'Òscar, perdem plomes, O sigui, amb un litigi, ni que et donguin la raó, això ja ho hem dit també moltes vegades, però és que val la pena repetir-ho perquè potser les persones que no ho han viscut, no han tingut l'experiència, creuen que no és tan així, però és que és així. O sigui, ni que et donguin la raó no guanyes. I la sensació que tens és de pèrdua. Per tant, el millor és sempre solucionar-ho a través de processos de diàleg, no?
Precisament l'Òscar deia fa un moment que la nostra societat, jo crec que si la desmuntéssim i la tornéssim a muntar, tindríem sempre conflicte. És a dir, el conflicte no és negatiu per se, tampoc és positiu, però el que realment és interessant, amb això que deia la Marta i que estàveu comentant, és la manera com l'enfoquem, com l'abordem.
Jo crec que, Xavi, perdona, jo crec que cal entendre molt bé el que estàs explicant. És a dir, la mediació i la conflictologia el que pretén no és acabar amb els conflictes.
Exacte.
Això ja sabem que és utòpic. Exacte. Això ja sabem que no passarà. És com solucionar els conflictes.
Exacte. Precisament, ara aquest dia estava llegint un llibre del Toni Rodón, perquè m'interessa molt la política i com m'has fet venir. Precisament vam començar tu i jo analitzant informatius, em vas demanar. I precisament ha tret un llibre que està molt bé, que parla sobre la polarització política. I diu, la polarització política s'ha analitzat molt, no?, a través dels populismes, Trump, Brexit, però la polarització política ha existit sempre. Tothom es situa en una posició política i té uns interessos i necessitats. És a dir, el conflicte per se no és negatiu, és a dir, ens fa avançar. El que cal és esbrinar, civilitzar el conflicte, no?, civilitzar-nos a nosaltres. I, precisament, jo sempre et dono les gràcies per tenir aquest espai per intentar fer arribar a la gent com fer-ho. Ara volia preguntar-li a l'Òscar, precisament, la gent, habitualment, en el vostre servei, els aneu a buscar o venen? És a dir, sabeu d'un conflicte i sortiu a buscar-los o ells diuen, ei, sabem d'un servei i anem a buscar el servei? I com ho fan, una miqueta?
Bé, com ja dèiem, la gent no ho coneix perquè no ho tenim incorporat. Llavors, el que hem fet és fer un circuit, és a dir, cada persona que arriba a l'Ajuntament demanant ajuda perquè té un problema, doncs, si veiem que aquest problema és mediable, doncs, tenim un circuit establert perquè arribi al servei de mediació. Què fa la gent quan té un conflicte? Normalment truca a la policia local, que és la policia més propera, i si tens un veí que et molesta, perquè fa festes, perquè tens una humitat, perquè hi ha un gos, etc., el que sigui, nens que juguen, etc., la gent que no sap on recórrer, què fa? Truca a la policia local i espera que la policia li arregli. I moltes vegades la policia, quan arriba a un domicili per un problema d'aquest tipus, no només no ho pot arreglar, perquè no hi ha res de seguretat allà, sinó que a vegades la presència policial encara escala més el conflicte, encara genera més malestar. Per tant, nosaltres hem fet un circuit que tothom que truca, posa una instància, arriba a un Facebook, arriba per qualsevol via a un departament municipal, si és un cas dels que hem decidit que són mediables, que són molts, arribarà directament al servei de mediació. O sigui, que és igual on truquis, és igual on vagis, que si pel teu conflicte hi ha una mediació, des del servei de mediació ens posarem en contacte amb tu.
Clar, Òscar, jo crec que em vaig fer comunicador perquè sóc el típic nen nyi-nyi-nyi-nyi. Deixem ser una mica nyi-nyi-nyi-nyi. Si jo vaig a l'Ajuntament d'Hospitalet perquè tinc un conflicte amb l'Ajuntament d'Hospitalet i tu formes part de l'Ajuntament d'Hospitalet, què no m'ha de fer sospitar a mi que tu ets persona de part?
Sí que és bona, que sí que és nyi-nyi-nyi, sí. Ho reconec, Sí.
Mira, és el que té el Joan.
Sí, té això.
Una mica nyinyinyi, sí, em sap greu.
No, és molt bona aquesta perquè sempre tenim una cosa dels límits de la mediació, no?, quan l'Ajuntament és part, no? I hi ha altres figures també que fan això, Per exemple, a l'Hospitalet, però a molts ajuntaments, hi ha una síndica municipal que s'hi dedica precisament a aquest tipus de situacions. Però també m'atreveixo a dir que l'Ajuntament moltes vegades és part no directa, però moltes vegades és part indirecta, perquè la... hi ha molts conflictes que estan molt condicionats per temes estructurals, per les ordenances, per les polítiques públiques, per com es gestionen els espais públics. Bueno, ens podríem allargar. Per tant, tot i que l'Ajuntament no hi participi d'una manera explícita en una mediació, el fet de tenir un servei de mediació incorporat a la seva estructura fa que nosaltres també tinguem un impacte en com s'aborden alguns temes. Llavors, és freqüent que participem d'espais, de reunions, de grups, on es discuteix, on es decideix què farem amb certs problemes. I llavors la mirada del mediador també ha d'impactar amb aquest tipus de realitats.
Aquí volia anar, eh? És un servei que ofereix l'Ajuntament o que l'Ajuntament posa a disposició del ciutadà sense que sigui estrictament l'Ajuntament, eh?
Sí, sí, nosaltres sí que som treballadors municipals, eh? O sigui, som treballadors municipals i és un servei més del catàleg de serveis que té l'Ajuntament. Però, indubtablement, quan poses un servei d'aquest tipus i formes part de l'estructura, doncs, també hi ha alguna cosa de casa teva que canvia.
Jo diria que clar, ara li preguntarem exactament com ho fan, no? Perquè aquí està la gràcia.
Sí,
no?
Sí,
és
el, sí, sí, sí.
És com la fórmula secreta de la Coca-Cola, no? De la Pepsi-Cola, el que sigui. No? Però jo veig que quan els ajuntaments o qualsevol organització decideix, no cal que sigui un ajuntament, pot ser una empresa, pot ser una entitat, pot ser un club de futbol, decideix fer aquest pas, que no cal que hi hagi d'entrada un conflicte, sinó pot ser una manera de provenir-lo, no? D'intentar dotar-se d'eines, de recursos, provenir, prevenir. Prevenir és... A mi em sembla que vull eliminar l'aparició del conflicte, provenir és el conflicte arribarà, jo em proveeixo de recursos per poder abordar-lo. Jo crec que l'interessant és que hi ha la voluntat de treballar amb les persones, no només per les persones. És a dir, ara ens ho explicarà, li preguntarem a l'Òscar, eh? Però si alguna cosa té la conflictologia és que sempre les persones que tenen el conflicte són les persones que l'han creat i també tenen la possibilitat, amb l'ajuda d'un tercer o d'una tercera o d'un grup, de poder-lo gestionar de forma positiva. És així, no?, com treballeu vosaltres. Amb...
Sí, sí, està, jo penso que està molt ben definit i penso que hauríem de pensar entre tots i totes què hem fet amb les administracions públiques, també, no?, que les hem convertit a vegades en una mena d'atenció al client, no?, aquello de si no queda satisfecho le devolvemos su dinero, però no és el cas amb l'administració pública. Nosaltres no atenem clients, atenem ciutadans, que evidentment que tenen drets, però també tenen deures, i per tant és important que la gent no la deixem sola quan té un conflicte, perquè quan tens un conflicte que no t'ho pots resoldre i te veus sol, t'ho passes molt malament, i per això estem les administracions públiques també. Però jo no te deixo sol, però tu t'has d'implicar. El que no pot ser és que m'apodes el conflicte a mi, a la meva taula, i tu te despreocupis, que és el que fèiem fins ara, amb aquest paternalisme, amb aquest clientelisme. No, no, o sigui, nosaltres estarem al teu costat, però tu ets el protagonista del procés. No te deixarem sol, ja aniré jo a parlar amb l'altra part, de moment. Però un dia ens haurem d'ajuntar tots a parlar, perquè és la manera que tenim d'arreglar-ho.
Escolta, Òscar, ens agradaria que ens expliquessis un cas, un conflicte, que ja sigui per el resultat, el procés, el cas, el tipus de conflicte, la implicació, hagi sigut extraordinari o t'hagi copsat o impactat.
La veritat és que se'm fa difícil triar, perquè els que ens dediquem a això i gaudim tant de les relacions personals, doncs cada cas t'ofereix un tresor, no?, perquè coneixes a gent i llavors les vides són sempre tan interessants de la gent. I a més nosaltres treballem amb vincles de confiança. Només podem acompanyar persones que tenen un conflicte si hi confiem i confien en nosaltres. I per tant, allà, en aquesta interacció, es posen en joc sempre coses molt boniques, no? Però si he de triar un cas, ara així, sense pensar gaire, me recordo molt d'un cas d'una senyora que deia la mediació m'ha salvat la vida, deia ella com a titular, no? Que és,
wow.
Que és una mica com potent, no? Però clar, imagineu-vos, ella tenia una situació molt particular. Ella acabava de ser mare d'una filla prematura amb una cardiopatia i per tant era una nena que plorava molt a les nits i patia molt el soroll i ella, pues, clar, estava una mica indefensa amb això. I tenia un veí que tenia, crec recordar, tres gossos amb un terrat que... estaven lligats per una cadena que s'arrossegava, aquesta cadena, i ella no tenia cap finestra ni cap porta que donés a aquest veí. O sigui, no tenia manera de dir-li o d'avisar-lo si no era anar a picar a la porta de l'altra comunitat de veïns. I, a més, el seu marit, ell explica que una nit de desesperació va donar un cop a la paret d'on venia el soroll i es va trencar la mà. I llavors ella es va fer tota una pel·lícula de que si anaven a parlar directament amb aquell veí, que l'havien vist pel carrer i, segons ella, tenia unes pintes una mica de persona conflictiva, doncs allò podria acabar molt malament. I, per tant, ella evitava qualsevol acostament, però també patia per la salut de la seva filla, del seu marit, etc. Tota una situació molt complicada. I llavors, vam, gràcies a la mediació, doncs ens vam atensar a l'altra part, que d'entrada no ho veia clar, també vam haver de fer tot un treball de convenciment, que nosaltres també fem aquesta tasca, i finalment vam aconseguir convocar la sessió conjunta de mediació. I es va trobar ella amb aquest veí. I al principi he de confessar que la cosa anava complicadeta, perquè les sessions de mediació, no ens enganyem, tenen una part també, sí, 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 que és el conflicte, o sigui, tenen una part que s'ha de sostenir.
Tu jugues molt a l'inici, no? Sense conèixer-nos, hi ha un conflicte allà, clar. I clar, ens trobem de cop.
Clar, jo ja tinc la confiança amb els dos, però ells encara no s'han vist, o gairebé no s'han vist, i tenen prejudicis negatius un cap a l'altre.
El prejudici,
per tant, sí, per tant, això s'ha de posar damunt la taula per poder-ho resoldre, no ho podem evitar. Però tot d'una, al cap d'una estona d'atenció, ella li diu, clar, com es nota que tu no saps el que és el patiment d'un fill? Li va dir així, no? I llavors ell li diu, bueno, qui t'ho ha dit això? Jo tinc tres fills. És que si tu m'haguessis dit que aquest problema dels gossos li afectava a un nen petit, com tu me dius, això ja estaria resolt. I ja està, va ser. Van fer el clic, es van trobar en el tema de la maternitat i la paternitat i es va resoldre de la manera més senzilla amb una conversa que està clar que havia de ser acompanyada, perquè si no, no haguessin arribat a parlar dels fills. O vés a saber de què haguessin parlat. I sempre me'n recordo que plovia i van marxar cap a casa d'ells, perquè hi havia al costat, amb el mateix paraigües. A mi, aquest símbol de dues persones. I ella després deia, a mi, Òscar, la mediació m'ha salvat la vida. Deia.
Home, imagina't quin problema es va poder solucionar, no? O sigui...
Me'n recordo molt d'aquest cas.
És molt interessant, perdona, Joan, és molt interessant aquest cas. Se m'ha posat la pell de gallina, eh? Jo crec que, com molts de nosaltres...
Ens tenim... emocionem.
Sí, és com vocacional. Precisament perquè, és per mi és el setè principi que sempre explico, a buscar punts en comú. Que no sembla tan difícil en el dia a dia, però que quan hi ha un conflicte es torna una cosa realment tremenda i enorme i molt dificultosa. En canvi, dos vegades, no? Quan li parla de la paternitat i de la família, de seguida es troben que és una cosa que tothom té família, no? Ningú pot escapar de la família en sentit positiu i negatiu. I després el tema del paraigües, que m'ha semblat una metàfora molt, sí, molt interessant, sí, molt al·lucinant, no? Molt, molt gràfica. Sí, sí. Molt bé.
Òscar, tot conflicte té solució?
No, malauradament no. Primer perquè hi ha conflictes que han de madurar. Ja sé que això pot sonar una mica estrany, però hi ha conflictes que si tot just comencen o la gent encara no s'ha medit, no s'ha provat, doncs potser encara no ho podem resoldre. Potser necessitem que la gent estigui un pèl esgotada del conflicte per posar de la seva part. Si penses, com dèiem abans, que l'altre perdrà i tu sortiràs beneficiat d'això... encara no ha arribat el moment de la mediació. Segurament has de fer més intents i que no t'aportin a res per acceptar una mediació.
Clar, m'estàs responent una cosa que estic pensant a la llarga, m'està dient que sí.
Bueno, s'ha d'esperar. Hi ha conflictes que s'ha d'esperar. I després hi ha persones o hi ha moments de persones que li troben molt de rèdit al conflicte.
Sí?
O sigui, el conflicte també aporta beneficis per a les persones que els tenen. Si el benefici és superior al que puguis obtindre sortint del conflicte, no el voldràs deixar de tenir.
I ara se'm fa complicat pensar...
Jo te'n puc posar molts exemples, perquè tinc molts d'aquests.
Tira.
Mira, per exemple, una persona gran que té un conflicte amb els veïns i que els seus fills ja no viuen amb ella. I que arrel del conflicte que té amb els veïns de soroll, els fills li truquen més sovint per veure com està la situació. Per
exemple, no m'ho puc creure.
Llavors, clar, aquesta persona, de manera una mica inconscient, pot pensar, si soluciona aquest conflicte, ja els meus fills ja no me trucaran.
Clar.
Per tant, en quin moment vull resoldre jo aquest conflicte? No? Jo cada cop l'agreujaré més. Te poso aquest exemple, però n'hi ha molts d'aquests. Tots nosaltres, quan tenim un conflicte, obtenim beneficis secundaris. Si jo tinc un problema familiar, un problema de parella, i arribo a la feina i tothom m'escolta perquè explico el que m'ha passat, estic obtenint un rèdit del conflicte que jo tinc. Bueno, la política va plena d'això també, de rèdits secundaris del conflicte. No?
Ai, sí.
Per tant, si el rèdit és molt gran, dins del conflicte, doncs les persones no tenen incentiu per sortir del conflicte.
A mi, en una mediació, inclús al final se'm va verbalitzar que al final jo era el vincle entre aquelles dues persones en aquell moment. I, tot i que havien arribat a un acord, deien, bueno, no, però tornem a quedar perquè potser hi ha alguna cosa que hem d'acabar de reflexionar, i jo al final els vaig dir, mireu, és que, ho vaig posar sobre la taula, no? Dic, crec que... I em van reconèixer que sí. Diu, sí, diu, és cert. És que un cop sortim d'aquí amb l'acord signat, és com que ja s'ha acabat. No? Sí.
Que fort.
Que fort.
Bueno, molt interessant, perquè tant adones que en el conflicte hi ha punts en comú amb la gent, és a dir, és relacional, és a dir, no podem viure sense ell i és relacional. I l'altre, jo crec que lo interessant d'aquesta situació que explicava l'Òscar és el fet de poder aprendre a abordar-lo, que això implica, com deia, tu li deies, vols dir que al final arribarà, vol dir que implica feina, implica... implica coses a fer, implica comunicació, implica temps també, però temps on es fan coses. I el conflicte no es resoldrà ni tal dia, igual que tampoc es crearà ni tal dia. És a dir, tu, ho hem dit moltes vegades, tu un dia no estàs supercontent amb el teu veí o veïna i l'endemà el voldries assassinar, disculpeu, metafòricament o no, perquè...
Bueno, hem vist de tot.
Per això ho dic que, per tant, tot necessita temps. Aleshores, a tenir un servei de mediació. Jo crec que aquest és potser el clic que moltes vegades veure la mediació com un recurs possible i necessari, ho hem parlat a nivell de la feina, no? Quan fèiem l'estudi del grau de coneixement de la mediació a Catalunya, la gent diu, pues mira, jo recorreria a un mediador en qüestions de feina. Pues perquè cada cop més la gent a nivell de feina s'enfada amb el seu cap i se'n va. Però també a nivell veïnal, perquè a nivell veïnal cada dia, no? I et volia preguntar, si hi ha algun cas d'aquells que dius m'he quedat sempre, no he pogut fer el que volia, hem pogut aconseguir alguna cosa, però no hem pogut. Hi ha algun cas d'aquests que dius seguro, sí, no?
No, hi ha molts que te quedes amb... Perquè, clar, com dèiem, treballem amb el vincle amb les persones i llavors quan has de tancar un cas sense poder fer res més, doncs te sap greu que aquella situació doncs, que ha quedat penjada, no? I en alguna situació he viscut també fins i tot mala fe, o sigui, hi ha persones que han pogut fer servir el servei amb voluntat d'instrumentalitzar-lo per altres finalitats. Llavors, bueno, s'ha d'estar una mica a la guaita que això no passi, però alguna situació d'aquestes també he viscut de persones que fan servir el servei perquè volen demostrar que l'altre no sé de quina manera és, per després anar a judici. Llavors, bueno, s'ha de vigilar una mica. I llavors aquesta gent que a vegades està a expenses de veïns que són un tant agressius o que són una mica tòxics, doncs llavors són gent molt victimitzada que tampoc la pots ajudar des de mediació, perquè a la mediació ha d'haver bona fe, això clar, també ho tenim clar. Si tothom no li posa una mica de bona fe, doncs això no es pot resoldre. I no sempre es dona això.
Clar, Òscar, estem parlant també de conflictes més individuals, estem parlant de persones, no? Però conflictes col·lectius... Ara m'explicaré, estic fent una introducció una mica filosòfica per entendre millor mateix que ja és difícil. Conflictes col·lectius amb coses una mica etèries, per exemple, en aquests propers dies en parlarem en aquest programa, de que diverses associacions de veïns a Barcelona es queixen molt del soroll, que ja és un col·lectiu amb una cosa una mica etèria com és el soroll. Qui el fa, aquest soroll? Jo sé que hi ha soroll al carrer, però no sé ni d'on surt. Ni... Aquí pot actuar? La conflictologia, el servei de mediació?
Jo penso que la conflictologia, sí, i això el Javier, jo penso que esteu en bones mans perquè ell és l'especialista. El servei de mediació, si no concretem una mica d'on ve aquest soroll, és una mica més difícil. Nosaltres podem intervenir en un cas que una discoteca, un restaurant, faci soroll. En el cas de l'Hospitalet, sempre que compleixi normativa. Primer es mirarà si compleix normativa i després, si els veïns es continuen queixant, això passarà a mediació, en aquest cas concret. Però en altres àmbits, doncs, no sé, també tenim eines de gestió de l'oci nocturn, per exemple, que pel que em diuen parlareu algun dia, també. O sigui, hi ha eines de mediació que són més específiques o més especialitzades a aquest tipus de problemàtiques que són més de soroll en l'àmbit públic. Home, però si em parles del soroll dels cotxes o dels avions o no sé quin tipus de soroll, segurament haurien de ser uns altres els especialistes. Tampoc els mediadors ens podem ocupar de tot.
Xavi.
Bueno, imagino que la gran majoria de conflictes que tenen a veure amb soroll que arriben al servei de mediació són soroll de veïns. És a dir, i a més, no és només que et queixes del soroll que fa el veí, sinó de moltes més coses que s'han acumulat. Al final, jo penso que la gent que ens escolta, l'altre dia, crec que ho dèiem, és important no esperar, és a dir, no acumular, no omplir el got d'aigua, no sé quina metàfora s'ha fet servir perquè m'entenguin. No esperem fins a l'últim moment per intentar parlar amb l'altra persona. Mantenim, si podem, una bona relació amb el veí o amb la veïna. Mantenim una bona relació amb el comerç de baix, amb la botiga. Mantenim una comerç, vol dir saludar-se, vol dir parlar. Una cosa que de vegades potser pot semblar estranya, perquè en el món que vivim, com que anem tan ràpid, no? Fins i tot des del punt de vista de les xarxes socials, cada cop la gent viu més a les xarxes socials i viu menys en el món real i mantenen també una relació en les xarxes socials. L'altre dia reflexionava que amb les xarxes socials tot va tan de pressa, tot va tan ràpid, que jo penso que al final el que fem és vivim tan de pressa perquè vivim pensant que la forma de fer-ho és com les xarxes socials, quan la vida requereix temps, saludar-se, parlar, no? Aleshores, jo entenc que el soroll que pot venir és un soroll de veí, veïna, i que els deus són acumulats. És a dir, quan venen en un conflicte, te venen amb tot, te venen con todo, no? I con el pack, no? Òscar, és a dir, te venen ahí...
Clar, és que a vegades diuen, bueno, aquest conflicte de quin tipus és? És un conflicte intercultural? És un conflicte per sorolls? És un conflicte...
Però això ho decidim, això ho analitzem nosaltres.
Això ho analitzem, però a vegades també és molt difícil de decidir. Claro. Jo dic que és un conflicte veïnal perquè això defineix l'àmbit en el que està passant. Però després té moltes circumstàncies. O sigui, a vegades pot venir un conflicte amb un títol d'intercultural perquè resulta que la persona que es queixa va néixer aquí i la persona que suposadament fa les molèsties ha vingut de fora, però després quan grates una mica t'adones que és un conflicte intergeneracional perquè un és gran i l'altre són joves que fan coses de joves. O sigui que és difícil posar títols i també amb un pack tot barrejat.
Al final, suposo també, Òscar, que intentant solucionar un problema n'ha solucionat d'altres?
Sí, perquè sovint la gent arriba amb tot el seu pack humà, no? I llavors, nosaltres som un servei municipal que estem en xarxa. Uh-huh. Llavors, si t'arriba algú que no té feina o està desorientat o té un tema de salut mental o X situacions, doncs ja el posarem en contacte amb el servei municipal més adient per a aquesta situació.
Jo, precisament, volia preguntar-te, a part de mediacions veïnals, quins altres conflictes doncs, també us arriben al servei i quins altres serveis també, perquè sé que feu més coses a part de mediació.
Doncs si m'has tu ens coneixes bé. Bé, a nivell de gestió de conflictes de mediació, fem, com ja estem dient, temes veïnals, que és la majoria, però hi ha altres. Hi ha temes d'establiments, com ja hem comentat, bars, restaurants, etc., sempre que compleixin normativa. I després hi ha altres establiments que també poden generar molèsties, com són equipaments poliesportius, escoles, associacions, espais de culte, etc., que aquí la mirada normativa d'entrada és una mica complicada, perquè si fas una sonometria d'un pati d'una escola, t'asseguro que te surt positiu. I llavors els ajuntaments haurien de tancar totes les escoles que tenen un pati. Per tant, amb aquest tipus de recursos és millor intentar primer una mediació. Això pel que respecta a l'àmbit dels establiments. Però després tenim molta feina en l'àmbit educatiu, com ja sabeu. Sobretot temes que tenen a veure amb conflictes de joves en l'espai públic, joves que es barallen en l'espai públic amb altres joves d'altres instituts, potser, o en l'àmbit educatiu, que hi ha un bon nombre de conflictes molt diferents, perquè poden haver conflictes entre famílies i escola o conflictes entre les pròpies famílies. Ara, amb els grups de WhatsApp de pares, d'això també us suggereixo que parleu un dia.
És un perill.
El tema dels grups de pares
que,
i la gent...
Que alguna cosa hem comentat.
Ja ha sortit,
no? El món de l'esport vam comentar alguna cosa.
Ah, bueno, pues això és un viver de conflictes, sí. aquest àmbit, no? Això seria l'àmbit educatiu, on també intervenim en temes d'assetjament escolar amb unes eines una mica diferents. A la mediació, després fem algunes mediacions familiars, però no gaires, sobretot temes de pares, fills i temes entre germans per la cura de persones grans. Uh-huh. I finalment, la mediació també és l'alternativa a l'hospitalet al pagament de les sancions per infracció de les ordenances de civisme. És a dir, que si te sancionen per fer una festa a casa o te sancionen per consumir alcohol a l'espai públic, que són les més habituals, la mediació és l'alternativa al pagament de la sanció.
I quina mediació és? És a dir, què han de fer?
Amb veïns,
vale.
És fàcil, no? Perquè si tu tens un veí que es va queixar de tu i te van sancionar, si ara fas una mediació amb aquest veí, doncs ja no té sentit que hagis de pagar la multa, no? Segurament. Arrel d'aquest reprendre el vincle, la cosa ha quedat reparada i ja tothom queda content, no? I en el cas d'infraccions a l'espai públic, fem una mediació una mica més simbòlica, perquè llavors haurem de decidir qui ha estat damnificat per aquella conducta incívica, no? I aquí fem diverses coses que sempre són en funció de la infracció i del perfil de la persona que va cometre aquesta infracció. Fem un disseny molt a la mida de la persona que tenim davant. I podem fer una trobada amb una associació de veïns, per exemple, o poden compartir un temps de treball amb els agents cívics que tenim a la ciutat. Bueno, fem diferents mesures en funció de com va.
Òscar, finalment, com us trobem si busquem a l'Ajuntament de l'Hospitalet aquest servei de mediació?
Pues només ho heu de posar a internet, buscar
tal qual,
servei de mediació comunitària, ja tindreu la forma de contactar, i si no, pues, truqueu al 93, puc dir el telèfon?
Sí, home, i tant.
Pues al 93 403-94-44. És la forma d'accedir al servei.
Doncs ja sabeu que si sou de l'Hospitalet i necessiteu aquest servei de mediació, us atendrà a Òscar Negredo posant-vos totes les facilitats al vostre abast. Òscar Negredo, coordinador del servei de mediació de l'Hospitalet, Marta Méndez, conflictòloga, Xavier Pastor, conflictòleg i Pasta. Moltíssimes gràcies als tres per venir.
Pasta Capravo, no? Pasta Tauró, no?
Sempre. Pasta Tauró però integral.
També, i també nou sense closca, no?
Sempre. Això sempre tots els conflictòlegs.
Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.